Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Ahir va ser 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Un dia per reivindicar els drets de les dones a la nostra societat. Una societat encara molt influenciada per la discriminació cap al gènere femení. Cada dia sentim pels mitjans o bé que un home ha matat la seva parella, o que un grup de joves ha violat una noia i els jutges després els deixen lliures, que a la feina el percentatge de dones en càrrecs directius és molt petit, o que la mesa del Parlament de Catalunya està formada per 6 homes i només una dona. Com aquests, hi ha una multitud d'exemples que fan del 8 de març una necessitat per fer-nos reflexionar de com som com a societat i què volem ser en el futur. Les reivindicacions d'ahir són una mostra més de que les dones volen viure en una societat d'igualtat amb els homes, i els homes el que hauríem de fer és plantejar-nos si fem prou perquè això sigui així. En l'informatiu d'avui parlarem extensament del 8 de març. Primer, entrevistarem a la Fanny Frigola, tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Priorat, i després repassarem alguns dels actes que s'han fet durant aquesta setmana a la comarca en el marc del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Així mateix, també us explicarem que el passat dijous unes 120 persones, entre mestres i alumnes de les escoles del Priorat i el Baix Camp, es van reunir a Falset per reflexionar en el fòrum del programa Escoles Verdes. També parlarem de la jornada que la Dio Montsant va fer a Barcelona el passat cap de setmana i sabrem com va anar la presentació del llibre Assassins de l'Ebre el passat cap de setmana a Falset. En els esports torna la competició després de l'aturada pel Carnaval. Us explicarem el calendari dels equips de la comarca. I pel que fa al temps, sembla ser que torna l'ambient primaveral. Li preguntarem a l'Enric Massip. Comencem! Ahir va ser el Dia Internacional de la Dona Treballadora i per parlar-ne tenim avui amb nosaltres als estudis de Ràdio Falset a la Fanny Frigola, tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Priorat. Bon dia, Fanny.
Molt bon dia, Manel.
Voldríem començar aquesta entrevista preguntant-te quin és el significat del 8 de març.
El significat del 8 de març, bé, l'origen del dia del 8 de març ve de, ja ens remuntem al segle passat. Tot comença quan un grup de dones organitzades volen manifestar-se per un tema de mancances de seguretat a la feina i per millores en el treball. O sigui, l'origen del 8 de març, el perquè del 8 de març realment, si anem enrere, pel que sabem, s'origina doncs per aquest motiu.
Val, d'uns anys ençà, però el 8 de març ha agafat més rellevància. Les dones s'estan revolucionant?
Sí, tant, ens estem revolucionant. És que cal fer una revolució. De fet, donem gràcies a totes aquestes dones que et comentava al principi, aquestes que van originar, el fet de que hi hagués, de que fos possible fer engegar una lluita, i la lluita s'origina quan les dones estem organitzades, que d'això en sabem molt, tindre uns objectius clars, uns beneficis en comú i a partir d'aquí engegar la lluita. I és molt positiu i sort d'això que fins al dia d'avui podem dir, com tu dius, que la cosa està avançant i està millorant. I esperem que per situació i contextos polítics no ens canvin el panorama.
Ara, ho deies, és una reivindicació amb una llarga història ja, però encara queda molt per fer.
I tant, i tant. Jo penso que com més anem caminant i com més anem avançant i com més anem parlant, com més anem debatent, com més anem trobant tots aquests eixos de debat, més te'n dones compte de tot el camí que et queda per fer. Perquè ja no és qüestió només de, diguéssim, de feina per fer, sinó que és molt jove, tota aquesta lluita és molt jove en el sentit de que els avanços s'han fet últimament, és a dir, les nostres àvies, estem parlant de just, dues generacions, eren aquelles senyores que no tenien dret a anar als bars dels pobles, no podien participar ni molt menys en cap casal o en cap grup d'opinió, o sigui que en pocs anys realment ha començat el canvi, o sigui, imagina't tota la pista que tenim i que espero que tinguem.
Sí, però alhora que aquest moviment feminista agafa força, també pugen el to de veu altres discursos, com ara el de Vox, l'ultradreta, contra la violència de gènere, que neguen la violència de gènere. El mateix va passar aquesta setmana amb l'autobús d'Hazte Oír, que van passejar per moltes ciutats d'Espanya un autobús negant la violència de gènere.
Això és el que no entenem. Això és el que no entenem. No entenem com pot ser precisament que surtin aquestes persones, que no és només que és que no comparteixin aquesta lluita, sinó és que van en contra d'aquesta lluita. No entenem per què. Suposo que per entendre-la t'has de posar en una ment quasi cavernícola, diria, i tornar a pensar que realment les dones som una amenaça. Si ho veiem així, cosa que no m'agrada gens dir-ho, jo em considero feminista, però en cap cas mai en contra dels homes. Penso que homes i dones ens necessitem i és així que ha de ser. Si nosaltres haguéssim escrit la història, no l'haguéssim escrit des del punt de vista d'una superioritat femenina mai, com si s'ha fet a l'inversa. Per tant, només puc entendre, o podem entendre, si pensem amb aquesta ment, com te comento, que ens veuen com una amenaça. És que no entenc. I encara menys entenc les dones votants d'aquests partits. M'agradaria conèixer-en alguna i preguntar-li.
Val, i ara ho deies una mica també, a tot això, en aquest context de reivindicació de la lluita feminista, quin ha de ser el paper dels homes?
El paper dels homes jo crec que ha de ser el que ja hi ha molts que tenen, que és el de donar-nos el suport i comprensió, principalment. És a dir, nosaltres ens sentim còmodes quan veiem doncs, que amb nosaltres, amb els homes, doncs, ens entenen, saben i saben el per què. És a dir, la cosa seria, homes, sabeu per què avui és el Dia Internacional? Sabeu què volem o què reivindiquem? Tots aquells homes que ens entenen i que ho saben, perfecte. Aquests estan amb nosaltres perquè tots som una societat. Els que no, doncs valdria, estaria bé explicar-los-hi.
Quan sentim parlar de la violència de gènere, des de l'òptica d'una comarca petita com la nostra, del Priorat, a vegades, a mi em passa, tenim la sensació de que és una cosa que ens queda una mica lluny. Però tot i així, és cert que les dades del Servei d'Atenció i Informació a les Dones del Consell Comarcal diuen tot el contrari.
Sí, sí, sí. De víctimes de violència masclista, violència de gènere, n'hi ha en aquell Priorat. Clar, és que n'hi ha per tot arreu. Quan les estadístiques diuen que és més o menys una dona de cada quatre que ha estat víctima a la seva vida, clar, és que les dades surten de per tot arreu i aquí a la comarca del Priorat hi ha molts de casos. El que costa és que es donin a conèixer. Hi ha qui diu, què passa? Què passa ara que tots som víctimes de violència, coneixem cada vegada més assassinats per aquest motiu i un altre tipus de violència, el tema de pederàstia, etc., tota l'actualitat. Doncs pensem, què passa? Que ara de cop i volta n'hi ha més? No, ara se saben. Ara, per sort, suposo que gràcies en part doncs, a tot el desplegament de recursos que hi ha des de serveis socials, de l'Institut Català de les Dones, des dels CIATs, etc., doncs les persones se senten més properes o més confiança per poder explicar.
Sí, i a més, coses que abans probablement no es consideraven violència masclista, ara comencem a considerar-les violència masclista.
Sí, segurament potser et refereixes a que abans, per exemple, en unes relacions, en un matrimoni, doncs era normal que l'home menystingués a la dona,
exacte,
per exemple, i això doncs ara, clar, ara també són aquest menystenir o aquesta que seria doncs amb un tipus de violència estructural que se'n diu, que és la violència dintre de la família, els crits, els desprecis, tot això, sí, clar, és violència, és un tipus de violència, sí.
Si hi hagués alguna dona que ens està escoltant i que rep violència masclista, com pot posar-se en contacte amb el CIAT? Què ha de fer?
Quan una dona quan estigui en situació de víctima de violència, el que pot fer aquesta persona és posar-se en contacte amb el Consell Comarcal. Pot trucar al telèfon 977-830-119, el 977-830-119, i demanar una hora, una visita amb el servei de la dona. També pot parlar amb la seva assistent o el seu assistent social, que nosaltres, el nostre equip del Consell Comarcal, fa permanències i cadascú d'ells doncs, té visites en els pobles, es desplacen als pobles. També una altra manera pot ser doncs, explicant-ho al seu metge o metgessa de capçalera o els Mossos d'Esquadra. I a partir d'aquí doncs, li explicarem, en parlarem, li informarem de tots els passos a seguir.
Val, com a societat, Fanny, què creus que hauríem de fer per intentar reduir aquesta xacra de la violència de gènere?
Doncs per intentar reduir la violència de gènere, el que s'hauria de fer és acabar amb aquests patrons, amb aquests patriarcats. La resposta és així de curta, però és molt complexa, perquè, és clar, els patrons es repeteixen de pares i de mares a fills i a filles, i quan hi ha aquests patrons o quan hi ha maltractadors, doncs els fills, encara que aparentment no inicialment tinguin un rol de protecció i de rebuig, en segons quins casos doncs aquell model queda molt impregnat. O sigui que bàsicament seria aquest tema i educar els nostres fills i filles en igualtat.
Sí, precisament també et volia comentar la qüestió de la violència de gènere entre els més joves, perquè hi ha vegades que sorprèn que en la generació que ha rebut més educació de totes continuïn passant aquestes coses.
Sí, és així. És així, podríem dir que les causes és que encara tirem molt d'estereotips contínuament i principalment als mitjans de comunicació. El mite de l'amor romàntic ha fet molt mal. I, per últim, el mal ús de les xarxes socials.
Sí, però llavors, per exemple, aquest últim mal ús de les xarxes socials, tots ho sabem què passa, però què hauríem de fer? Què necessitem? Una educació en xarxes socials? O educar els joves a utilitzar les xarxes socials?
A veure, podria ser que tinguéssim que aprendre, i de fet jo crec que els pares i les mares és el que estan fent, s'estan trobant amb un problema que els seus fills estan submergidíssims a les xarxes socials, que les seves relacions de persones, d'educar-se i de sociabilitzar-se són a través d'aquestes xarxes, i no hauria de ser així. Jo crec que les famílies que tenen fills adolescents que estan en aquesta edat és una lluita contínua, però que ha de ser una lluita doncs, entre tots, però que a vegades la societat és el que passa. Per més que s'entengui que no és el correcte, a l'hora de la veritat es porten a terme aquestes conductes.
Sí, i a més, amb aquest tema de l'educació per part dels pares, molts pares no. És a dir, els joves estan mil anys llum en ús de les xarxes socials del que saben els pares.
Exacte, exacte. Aquest també és un altre, que per quasi bé que els pares i mares hauríem de fer un màster per saber com se controla tot aquest tema, que de fet des del cos dels Mossos d'Esquadra i des del Consell Comarcal s'han fet i es fan xerrades d'aquestes per prevenir, per explicar tot el que hi ha. Però bueno, sempre hi ha hagut entre pares i fills aquest marge, no? Com tu dius, aquesta cosa que dius, ostres, aviam, on naveguem? Amb dos planetes diferents? Sí, és així.
Bueno, i ja per acabar, tornem al 8 de març. Està molt bé que hi hagi un Dia Internacional de la Dona, però estaria millor que no fos necessari.
Tens tota la raó, està clar. L'ideal seria que no existís ni el 8 de març, que no existís ni el Dia per l'Eliminació contra la Violència Masclista, senyal que no caldria que fes falta, que la societat fos molt diferent, i no és així, que ja no tots aquests recursos que surten arrel doncs, d'aquests problemes, com és aquest servei en el que jo estic treballant, que és el CIAT o l'Institut Català de les Dones, fossin serveis que no haguessin tingut que haver existit. Això seria així. Però bueno, hem de canviar moltes coses, i jo crec que ja seria hora que les dones participéssim en igual condicions en la gerència del món, perquè penso que som grans administradores i ens han deixat de costat durant molts de segles.
Sí, de fet, amb aquest tema que em parles ara de liderar el món, tenim poques dones, però a més les poques que hi ha se comporten com a homes, moltes vegades. És a dir, el comportament que per ser líder
el comportament que has de d'això has de ser molt, molt masculí. No sé si m'he explicat
bé. Sí. Els lideratges i aquestes posicions més de poder, com que fins ara han sigut per, han sigut homes, han estat homes, les dones comencen a entrar en aquesta, a tot aquesta, com ho diríem, aquest grup, doncs, que s'ha, la manera d'actuar, la manera de debatre, les hores de reunions, és a dir, tota la manera de fer, doncs, ha sigut una manera de fer més dels homes, i les dones en aquí són les que, a mesura que entrin, s'han d'adaptar les primeres, però com més n'entrin, més s'irà canviant. Per sort, també, aviam, estem ampliant la posició de les dones, el nombre de polítiques, l'estem ampliant, però és molt difícil. Costa molt perquè unes tenen por d'entrar, jo crec, que és el que dèiem, i els altres conviden poc a que entrem. Això seria un dels punts. I clar, quan es prenen decisions, sempre veiem que és aquestes decisions són decisions per a dones, però preses per a homes. Són aquelles decisions preses per aquells senyors entrejats, amb uns bons sous, amb unes assegurances mèdiques, amb unes persones preparadíssimes que decideixen per nosaltres.
Bé, doncs, moltes gràcies, Fanny. Seguirem parlant i reivindicant el paper de les dones a la societat. I moltes gràcies per haver volgut passar pels estudis de Ràdio Falset.
Gràcies.
En un 8 de març.
Moltes gràcies a vosaltres. Continuarem amb la lluita. Gràcies, Manel.
També en el marc del Dia Internacional de la Dona Treballadora, Falset va acollir ahir al vespre diversos actes per commemorar-ho. A les 6 i a la plaça La Quartera es va llegir el manifest del 8 de març i posteriorment va tenir lloc a la Biblioteca Salvador Estremifà la presentació del llibre Com les soques de les figueres, de Tecla Martorell. L'acte estava organitzat conjuntament entre la biblioteca i el Centre Quim Soler. El Casal Carrasclet, per la seva banda, va organitzar el taller feminista Pot ser que tu i jo siguem sexistes de manera inconscient, a càrrec de Chloe Fitzgerald, investigadora associada de la Universitat de Ginebra. El taller pretenia que els participants aprenguessin a reconèixer els estereotips i prejudicis inconscients i alhora maneres per intentar reduir-ne la seva influència en la nostra vida diària. Els Guiamets també han celebrat el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb una setmana plena d'actes. En concret, el passat dimarts va tenir lloc una xerrada a càrrec de Fanny Frigola sobre l'origen del 8 de març, mentre que el dijous Chloe Fitzgerald va pronunciar la conferència Ningú neix dona, si torna, Simone de Beauvoir i la distinció sexe i gènere. Precisament la figura de Beauvoir també és la protagonista d'una exposició que es pot veure fins demà a l'Ateneu. Com a tot arreu, ahir divendres 8 de març va tenir lloc la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona Treballadora davant de l'Ajuntament. La sèrie d'actes acaba demà amb una caminada a la Cova Montoliu al matí i la projecció de la pel·lícula En Tierra de Hombres a la tarda a l'Ateneu. La Setmana de la Dona Treballadora als Guiamets ha estat organitzada conjuntament entre l'Ajuntament i l'Associació de Dones del Municipi i compta amb la col·laboració de Guiametans per l'Ateneu i l'Institut Català de les Dones. Unes 120 persones, entre mestres i alumnes pertanyents a 19 centres de primària de les comarques del Priorat i el Baix Camp, es van trobar el passat dijous a Falset en el fòrum de reflexió del programa Escoles Verdes. Els alumnes i mestres es van reunir per compartir experiències, propostes i idees per millorar l'educació per a la sostenibilitat a les escoles i, per extensió, al seu entorn més proper. Cadascun dels centres de primària estava representat per un o dos mestres i quatre o més alumnes, membres del Comitè Ambiental, que és l'òrgan de participació que planifica i dinamitza les accions d'Escola Verda. El fòrum es va iniciar al Teatre L'Artesana de Falset, on representants municipals i dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Educació de la Generalitat van donar la benvinguda als participants. A continuació, es va realitzar un mercat d'experiències per afavorir l'intercanvi d'idees entre els centres. Després d'esmorzar, els alumnes per una banda i els mestres per l'altra es van distribuir en diferents grups de treball en espais com l'Escola de Música, l'Institut de Cultura i la Sala d'Actes del Consell Comarcal del Priorat, amb l'objectiu que els participants poguessin compartir reflexions sobre les accions que es duen a terme en el seu centre. Seguidament, tots els grups es van desplaçar fins a l'Espai Natural de Sant Gregori, on van dinar i, en acabat, van iniciar l'acció de la tarda. Tots els fòrums d'Escoles Verdes conclouen amb la realització d'una acció per part dels participants que posi en relleu algun valor natural del lloc que es visita i en la qual, a més de conèixer, els participants puguin realitzar alguna acció de millora. En aquest cas, es va realitzar una descoberta a l'entorn de Sant Gregori, on es va fer una penjada de caixes niu amb la col·laboració del Centre d'Estudis Falsetans, l'Escola Antoni Vilanova i l'Institut Priorat. Més de 600 professionals de la restauració i l'hostaleria de Barcelona i de l'àrea metropolitana, prescriptors i premsa especialitzada van participar aquest dilluns en la presentació que la DEO Montsant va fer a la Casa Llotja de Mar de la Ciutat Comtal. En el showroom hi van participar 41 cellers de la DEO, que van presentar més de 200 referències de vi. A més del showroom, durant la tarda també es van dur a terme dos tastos dirigits centrats en els estudis de zonificació de la DEO Montsant i que van ser molt demandats pel públic assistent a la jornada. Conduïts per la presidenta de la DEO Montsant, Pilar Just, i per Sergi Delamo, director general del Vitec, els participants van poder tastar 8 vins de microvinificacions de diferents viticultors de la DEO Montsant per tal d'apreciar les diferències existents entre garnatxes i carañenes provenents de les diferents zones en què s'estructura la DEO Montsant. Que el passat dissabte va tenir lloc a Falset la presentació del llibre Assassins de l'Ebre, un recull de relats de gènere negre escrits per autors de les Terres de l'Ebre. Un dels autors i coordinador del llibre és el falsetà Fede Cortés, que explicava d'on surt la idea d'aquest recull.
Bé, de fet, amb el Jordi Pijuan portem temps ja fent coses de negre, intentant reunir gent que faci coses de negre de la zona sud de Catalunya, i havíem fet també abans Un riu de crims i Clio assassina, i ara feia temps, portàvem bastant temps sense fer res i tenim moltes ganes de fer alguna cosa, fins que hem trobat un editor, Llibres del Delicte, i hem pogut ajuntar tota aquesta gent i fer aquest volum.
Una de les autores, Cinta Rasa, destacava que li feia respecte escriure sobre gènere negre, però que a la vegada se sentia molt afalagada de que se li hagués proposat.
Sí, el primer que em va passar pel cap va ser respondre molt amablement, que m'havia sentit molt afalagada, però que jo no em veia capaç d'escriure gènere negre, perquè jo escric narrativa per adults, però també molta narrativa infantil, tinc, sobretot és el que més tinc publicat. Però al mateix temps que tenia les mans a les tecles de l'ordinador per escriure un correu dient que moltes gràcies, però que no, me va creuar una idea al cap, i crec que vaig pensar que a partir d'aquí podia estirar el fil i construir una cosa, i vaig contestar molt amablement dient que estava encantada i que igualment me sentia evidentment molt afalagada que m'ho haguessin proposat i que ho intentaria. Sí que crec que els vaig dir ho intentaré, espero sortir-me'n, i al final vaig poder acabar un conte.
Aquest recull de relats de gènere negre forma part de la col·lecció Llibres del Delicte, que compta amb altres reculls territorials de gènere negre com Assassins de Ponent o Assassins del Camp. Cortés afirmava que el gènere negre està de moda i que, per què no, també pot passar a l'Ebre.
Jo no diria que ara hi hagi un moviment de gènere negre a les Terres de l'Ebre, no? Definit exactament. Però, i de fet, la nostra intenció és una mica anar-lo introduint. No? Hi ha una sèrie d'autors que sí que fan gènere negre dins a les Terres de l'Ebre, si anem 5 o 6, i el que estem intentant nosaltres introduir, a veure si se'n produeix més. El gènere negre ara passa que està de moda, passa que les modes és com tot, en un moment determinat deixarà d'estar, i això no vol dir que ja no sigui tan bo o tan literari com era el negre, continuarà sent-ho, no?
Cinta Rasa explicava que espera que aquest volum serveixi també per visibilitzar i revaloritzar la literatura ebrenca.
Per la situació històrica i geogràfica de les Terres de l'Ebre, la veritat és que les Terres de l'Ebre formen relativament poc part de l'imaginari literari dels països catalans en comparació en altres zones del territori, i crec que feia molta falta. Clar, les zones rurals, al llarg de la història hi havia pocs escriptors i escriptores, hi havia molt pocs, però perquè la gent tenia feines dures al camp i no tenien temps i molts eren analfabets, no? Això al llarg de la història. I clar, la tradició ha impedit que hi hagués un planter allò ferm fins fa relativament pues, que 50 anys, i crec que fa molta falta, o sigui que ho valoro molt positivament, que el paisatge, les tradicions, la forma, també el dialecte ebrenc, aporten a la literatura catalana la part que li correspon.
recull de relats i figuren, a banda dels propis Cortés i Arasa, altres autors ebrencs, com Francesc Aliern, Andreu Carranza, Montserrat Espallargas, Miquel Esteve, Mercè Falcó, Isidro Garrido, Sílvia Mayans, Jordi Pijoan López, Pilar Romera, Vicent Sanz i Jesús Tibau. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Després de l'aturada pel Carnaval, aquest cap de setmana torna la competició per als equips comarcals de futbol i futbol sala. El Falset Esportiu visita demà diumenge a 6:45 de la tarda la Floresta. El Porrera, per la seva banda, juga avui a la tarda a les 5 al camp del Mas Pujols. Els juvenils del Falset juguen des de 1:45 al Nou Domènec Aragonès contra el segon classificat, l'Escola de Futbol Valls. Si els falsetans sumen els 3 punts, es col·locaran a tan sols un punt dels de l'Alt Camp. En futbol sala, el Priorat Nord visita la pista del Vinyols Grup Arbó avui a les 5, mentre que el Capçanes jugava avui a les 12 a casa contra el Catllà. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat una petita variació respecte als dies que teníem de tanta monotonia, que pràcticament durant tot el febrer el temps ha estat igual, sense grans variacions, dominat per l'anticicló i sense pràcticament una gota. Aquesta setmana ha arribat un sistema frontal molt escafit, ha deixat alguns petits litres de precipitació que la nostra comarca i pràcticament una baixada molt lleugera de les temperatures, però aquest cap de setmana la situació ja torna a reprendre l'estabilitat completa i les temperatures que havien baixat lleugerament tornen a pujar fins a agafar gairebé els valors de dies anteriors. En definitiva, molt poques variacions respecte al que hem tingut al febrer, tan sols aquest sistema frontal petit que no ha tingut poques conseqüències, i ara esperar a veure si no arriba un altre, però de moment en 4 o 5 dies no es veuen possibilitats de canvi. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1594, un gran tempesta provoca un temporal de llevant a la zona de Múrcia, de tal manera que les onades van trencar a la barra del Mar Menor.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!